Jo no sabia, ja també m'adonaries. Manuals de geografia, 100 dilluns sos un dibuix. Jo te sabia, de l'ans te se trobaven, de llaveis te s'embuiaven, de mans i de perfums.
Fer una bona pregunta no implica necessàriament que la resposta que se n'obtingui sigui bona. Perquè les respostes siguin bones, normalment s'ha de crear un clima de confiança, una relació que s'estableix a partir de l'ambient que es crea durant la conversa i en la qual el més important no són les preguntes, sinó el tempo, la gestió del ritme. Qui domina com pocs aquest art és un periodista que hem vist tant davant com sobretot darrere de moltes preguntes i de molts programes. Aquest dissabte, que la Zona Blava del voltant de Catalunya Ràdio de moment encara és gratis, veurem fins quan dura. Hem deixat que l'Eloi Vila aparqui el seu cotxe per una estona i s'assegui la cadira dels convidats. Bon dia i bona hora, Eloi Vila.
Bon dia, Roger.
Què tal, com estàs?
Bé. Feliç de poder aparcar de franc a Barcelona, perquè jo sóc del Montseny, de Sant Esteve Palau Tordera, he de baixar molt sovint. El transport públic és un drama, malauradament, en aquest país. Implica que hagi d'agafar el cotxe, i això vol dir pagar. I avui no pago.
Quants punts de carnet et queden?
Doncs diria que me'n queden 12.
Tots?
No.
Perquè és que m'he perdut
no,
temps. Quants són?
No, em sembla màxim són 15, jo feia 15. Molt temps que no me'n treien i me'n van treure 3.
Conduint pel cotxe o no?
No, conduint en particular, amb el meu cotxe, sí.
Clar, avui no sé si et cediria jo la cadira on som o hi estàs acostumat a això d'estar al revés. O et sents còmode fent entrevistes? O sigui, havent de fer respostes, tu?
Sí, em sento còmode, però menys que si sóc jo el que pregunto. Sí.
Tu per què ets periodista, Eloi?
Doncs perquè sempre m'havia interessat molt el món que ens envoltava, escoltar la gent, les històries, inicialment de la gent gran, de l'entorn més proper, i un dia em vaig adonar que em venia molt de gust allò, poder continuar explicant històries, i el camí va ser fer periodisme. I llavors també t'hi trobes professionalment, eh? Ja vaig començar a fer de corresponsal del 9-9, el diari de la comarca del Vallès Oriental, a la zona meva, al Baix Montseny, i era molt jove, que tenia 18 anys, i ja m'anava amunt i avall a cobrir plens municipals i a seguir l'actualitat política i social del meu entorn. I aquesta, la barreja d'aquestes dues coses, no? La voluntat de conèixer aquest món que m'envolta, les històries humanes que hi ha, poder-les explicar i trobar-me en un entorn laboral que funciona i que, per tant, veus que és possible, que té un sentit, doncs em va portar a fer periodisme.
Clar, el que passa és que durant molt temps, més enllà d'aquesta corresponsalia, has estat darrere de les càmeres, darrere dels micròfons, preparant guions, no?
Majoritàriament. Sí, jo començo fent premsa, el diari El 9-9, després me'n vaig a Televisió Espanyola a fer un programa que es deia Catalunya Avui, que recorríem tot el país. És com el previ que després Televisió de Catalunya, TV3, va fer l'en directe, recordeu? Abans de Televisió Espanyola fer un programa que es deia Catalunya Avui i feia un directe. Vaig estar fent un directe durant 4 anys cada dia des d'un poble diferent de Catalunya. I llavors vaig entrar també a TV3 a fer un programa de literatura amb el Màrius Serra, que es deia Alexandria, i alhora a fer guions de...
Per què has escrit guions? Per l'Albert Tom, pel Màrius Serra?
Pel Toni Tortajada. Pel Ramon Jané. Vam fer el This Is Opera, i amb qui he treballat més temps a darrere fent guions és amb l'Albert, que vam estar molt temps al club i després fent el convidat, sí.
Clar, l'Albert és un grandíssim entrevistador. No sé què hi ha de tu en les entrevistes que ha fet l'Albert durant molts anys i què hi ha d'ell en les entrevistes que tu fas, per exemple, al cotxe.
Jo crec que he après moltes coses de l'Albert, sobretot una, i que crec que és la més important, que és preguntar poc i escoltar molt. I això ho he vist amb l'Albert durant els anys que vam estar fent el convidat i el club, que feia entrevistes cada dia també a Plató, i veia això, que l'Albert era un mestre en aquest sentit. O sigui, per mi és el rei de les entrevistes, l'Albert, eh? Té aquesta capacitat d'escoltar, d'estar allà en aquell moment només amb aquella persona amb qui està parlant, no amb altres coses, sinó pendent del que més ha de passar al programa. I això ho hem amat estar a darrere, preparant entrevistes per ell, preparant-les conjuntament. No es preparen mai, allò dient preparar entrevistes per... Es preparen conjuntament amb un equip, no? I tu fas unes preguntes o busques uns camins de conversa i ho comparteixes amb la persona. Dius, jo crec que hauríem d'anar per aquí, jo crec que hauríem d'anar per allà. I a partir d'aquí fas unes preguntes que a vegades no són preguntes, sinó que són ítems, no? Llocs on vols arribar o que t'agradaria poder arribar.
Hi ha molts silencis, no?, en les teves entrevistes, en les entrevistes que feia l'Albert al convidat.
Sí, és que quan algú t'explica una cosa que té un component personal intens i profund, tot el que diguis serà una cagada, val més callar, i que ell continuï o acabi on cregui que hagi d'acabar-ho, no? Ella, la persona entrevistada. I crec que és clau. El silenci a vegades surt de natural, però alhora també és una... És un bon mecanisme.
És una tècnica.
És una tècnica, perquè moltes vegades la gent està explicant una cosa, hi ha un silenci a l'altra banda i continuen amb la narració d'allò, no? I moltes vegades acabes arribant molt més enllà. Jo crec que, sobretot quan et mous en un àmbit més personal, posar contra la paret, preguntar, repreguntar, diguéssim, no? No és un bon camí, acabes traient menys profit.
Clar, amb el cotxe hi ha la particularitat. Jo aquí, per exemple, estem xerrant tu i jo ara a l'estudi i tinc un guió, tinc unes preguntes que després seguiré o no seguiré, però si em perdo, em quedo un blanc, sí. Me'n vaig al paper. Tu al cotxe això no ho tens mai, perquè no. Has de tenir els ulls a la carretera, que ja sí. És prou complicat, sí. I a més, no, clar, fa la sensació que és una xerrada informal, però sí. Tu allà dins tens molta informació, t'ho has preparat molt.
Sí, fem un procés de documentació bastant ampli, jo tinc molta documentació que treballo jo conjuntament amb altra gent de l'equip, i normalment el mateix dia de l'entrevista, jo sóc de llevar-me molt aviat, i em llevo a les 6 del matí, normalment cada dia, i el que faig és que aquella informació que jo ja m'he llegit i que sé moltes coses, el que faig és que intento relacionar moments d'una informació, d'una documentació freda. Per exemple, entrevistes a un actor o una actriu que te n'adones que durant un any ha estrenat 3 pel·lícules i que l'any abans ha tingut una criatura, per exemple, no? Doncs llavors aquí veig un tema possible, tema universal. Hòstia, com t'ho vas fer, no, això? Paternitat i feina, això com ho vas gestionar? I aleshores el que no tinc és un guió de preguntes, tinc universos als quals m'agradaria poder arribar i intento arribar-hi sense preguntar directament. Per exemple, si he de preguntar o sé que hi ha un element que és crític personalment, a vegades no pregunto sé que et va passar això, sinó que dic què és el que t'ha costat més esforç a la vida. Per exemple, eh? Aleshores, intentar arribar, no? Intentar arribar a l'estómac, a l'ànima de la gent, sense...
Dissimuladament.
Sense preguntar directament, no? Perquè això... No només és una tècnica, sinó també, com que et mous amb aquest univers tan personal, els hi dones la possibilitat d'arribar fins on vulguin arribar.
Clar, també et passa una cosa amb el cotxe, per exemple, que la gent potser ja sap a què va, no?
O sigui, ara sí.
Ara sí, clar. Ara sí, clar, perquè portes ja un temps, sí. Portes moltíssims convidats, no? I saps que si t'entrevista l'Eloi dins del cotxe, doncs segurament et preguntarà pels pares, et preguntarà pels fills, et preguntarà potser per la parella o per... Aleshores, segur que molta gent ja hi entra preparada al cotxe, ara.
Sí.
I això crec... no sé si perd d'alguna manera, potser fins i tot, aquesta espontaneïtat.
Jo crec que no. Sí que és veritat que ara la gent, quan ve el cotxe, sap a què ve, i per tant, ve pensant, alguna cosa hauré d'explicar, no?, quan treguin, no?, alguna cosa hauré d'explicar. També és veritat que m'he trobat que al principi i durant un temps em trobava que molta gent volia venir al cotxe, hi havia una voluntat i unes ganes de venir al cotxe, i ara també, però he trobat que hi ha algun no... No? Hi ha alguns nos molt elegants, de, hosti, no em va bé, no és el moment, vaig molt liat o liada, i que potser no volen enfrontar-se a una conversa, perquè és una conversa en la qual acostumen a sortir, pel tarannà que té, per com viatgem per aquella conversa, a un univers molt, molt personal.
Per què et lleves a les 6 del matí?
No ho sé. Sempre he anat d'hora, m'agrada llevar-me aviat, em sento còmode. Ara jo crec que és una resposta física del cos, i a la nit també
sense
vaig a dormir.
Sense despertador, eh?
Sense despertador. I a la nit
independentment
també...
de l'hora que vagis a dormir, a les 6, cataclac.
Bastant independentment. Si vaig molt tard, faig tard i em porto una mica malament, el cos em demana llevar-me més tard. Però si amb un ritme quotidià normal, a les 6 del matí em llevo. I és un gran moment per mi. Em llevo, faig un parell de cafès... I és una estona de llegir, de preparar la conversa que tinc aquell dia si tinc una entrevista a fer, de seguir les informacions del dia a primera hora, de respirar, no? Una mica de calma abans d'engegar el dia. Vic al Montseny, vic en un entorn fantàstic, i els dies que puc me'n vaig a caminar. I això ho hauria de fer més, em costa fer-ho, i a més ho necessito, perquè jo tinc diabetis, fa un any i mig que em van diagnosticar diabetis del tipus 1, vol dir que el meu pàncreas no produeix insulina, i per tant el meu pàncreas és una ploma d'aquelles de que hem vist, una xeringa, per administrar-me la insulina, que és el que fa baixar el sucre, no? Quan mengem, el que mengem es transforma en sucre, el nostre pàncreas, si estem sans i bé, regula aquest sucre emetent insulina, i el meu pàncreas no funciona, he d'emetre insulina, que és el que fa baixar el sucre a nivells normals.
Com ho vas descobrir?
Em vaig quedar molt prim, molt prim, molt prim, només bevia, tenia set i pixava tot el dia. I em vaig quedar molt prim, vaig arribar a pesar 62 quilos i amb un aspecte així com molt, molt malalt. I me'n recordo, la gent em veia, em deia, hòstia, Eloi, com t'estàs posant, la crisi, no? Típica, et diuen, la crisi dels 40, ja en tenia 48, Dic, hòstia, arriba una mica tard, perquè no he tingut cap de crisi d'aquestes. I deia, hòstia, com et cuides, fas esport, ara? Dic, no, la veritat és que no. I trucava...
Et devies espantar, no?
No massa, el que jo intuïa que allà passava això. No sé per què, tenia la sensació, dic, això és diabetis.
Sí, ja pensaves en la diabetis.
Bé, sí, no soc de mirar internet, allò, ni molt menys, però hi pensava, perquè, bueno, m'havia explicat gent, a l'art de la vida conèixer gent que n'ha tingut i que t'explica el que han viscut, i deia, hòstia, aquesta set, pixar, i quedar-me tan prim, i aleshores era un mal moment, estava en plena pandèmia, trucava el cap era tancat, i un bon dia vaig decidir que m'anava al cap. A veure, trucar a la porta, a veure. I vaig anar al CAP i la infermera, la Lídia, em va veure, allà ens coneixem tots, em va veure per la finestra i em va dir, hòstia, Eloi, què fas tan prim? Dic, hòstia, mira, per això venia. Dic, a veure, què passa? Dic, mira, que només pixo i bec. I em va punxar el dit i em va veure que tenia el sucre pels núvols i al cap de dues hores vaig sortir del CAP punxant-me insulina. I aleshores és molt bo perquè fumo. Poc, però fumo, i no hauria de fumar, també per la diabetis. I la Lídia, la infermera, em diu, fumes? Dic, una mica. Dic, doncs hauries de deixar-ho. Dic, hòstia, però un altre dia, no? Vull dir, ja en tenim prou aquell dia d'entrar i sortir punxant-me insulina.
Ho has intentat deixar?
No fumo molt, però hauria de fer-ho, sí. M'agrada.
T'estàs replantejant coses amb aquesta edat, amb aquest diagnòstic?
Sí, em permet afrontar-me a la mort. O sigui, jo he fet 50 anys, fa 15 dies, i hòstia, amb el diagnòstic de la diabetis tinc com la sensació que això és un dia. A més, a la gent de l'entorn, quan ho dius, no li agrada. Als amics, quan ho dic, no els agrada. Però què dius, boig? No? Dic, hòstia, em moriré jove. Jo em moriré jove, tinc la sensació que em moriré jove, no? Que potser no passa, tant de bo no passi, però també em permet parlar amb normalitat de la mort, que trobo que durant molts anys ha estat tema tabú i que ara s'està destapant, no?, aquesta possibilitat de parlar de la mort. El que estic m'estic replantejant aquest ara i aquí, que a vegades pot sonar a un eslògan d'autoajuda barata, em plantejo de dir, hòstia, el que vulguem fer, fem-ho, va, sí, fem-ho.
Per què penses que morirà jove?
No sé, és com una sensació a partir d'aquest diagnòstic que provoca la diabetis, bàsicament. Provoca problemes cardiovasculars, no? I espero que no passi, no? Però m'obliga molt, m'obliga a caminar, a tenir una vida activa, a menjar bé. Puc menjar de tot, Puc menjar de tot i amb la gestió de la insulina que em punxo em permet fer una vida absolutament normal, la tinc controlada, estic molt bé. Però no sé, tinc aquesta sensació de dir, hosti, això, amb aquest problema que tinc, encara que el tingui controlat, doncs el cos potser no aguantarà tants anys, no? I aquesta sensació l'expreso. Potser és un error, expressar-la, o potser no, jo crec que no, em surt, l'expreso, ho dic.
Parlant de salut cardiovascular, la marató d'aquest any anirà vinculada a la salut cardiovascular, 18 de desembre, i l'Eloi és un dels presentadors, amb l'Agnès Marquès, amb l'Ariadna Oltra, amb la Melero, amb el Quim Masferrer i amb un servidor que avui inaugurarem. Exacte. Aquí al suplement de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. I esteu treballant, evidentment, també tindrem ocasions de parlar-ne. No sabia que havies estat pare més aviat jove? No sabia, sí, que en tenies 3.
3, sí.
Família numerosa.
Sí, vaig ser pare als 28 anys... de l'Ona, la primera filla, que en té 21, ella.
Que clar, ara 28, per ser pare, potser em sembla jove, però escolta'm, és una edat fantàstica.
És molt normal. O sigui, nosaltres, els nostres pares, el teníem 23-24, de mitjana, no? I nosaltres hem anat molt més tard, però jo, per exemple, de la meva colla, dels meus entorns d'amics, vaig ser el primer, a tot arreu. A tot arreu, els amics del poble, la colla d'amics de la facultat, a tots els entorns diferents, professional, vaig ser el primer. I vaig tenir l'Ona, vam tenir l'Ona, que ara té 21 anys, després vam tenir la Marta, que en té 19, i l'Oriol, el petit, que en té 16, en plena adolescència, que és un festival.
Ja ho tens tot fet, per això, gairebé.
Sí, bé, no. Val molts calés, aquesta edat és molt cara.
Ah, sí?
Universitats, viatges, els que som de poble, que han d'anar amunt i avall, és un cost elevadíssim. O sigui, el cost de la vida és brutal i ara és un moment de despesa. Sí que està fet en el sentit aquest de dir, hòstia, ja estan arriats, no?, que diem, la canalla ja està arriada. Però sí, estudien,
Va ser premeditat tenir-ne tres o t'hi vas anar trobant?
No, no, va ser premeditat. Vam parlar amb la Joana, amb la meva parella, vam dir, tinc ganes de tenir fills, jo també. Va coincidir i pam, i vam tenir la primera filla. O sigui, una altra. Jo en volia quatre. Si en volia quatre, m'he quedat amb tres, perquè quan va néixer el tercer vaig dir, no, això ja no puc assumir més, no els puc assumir, no? Amb el ritme laboral i tot plegat, no els puc assumir. Volia tenir quatre perquè jo a casa som dos germans, jo i el meu germà, que ens portem molt bé, el meu germà és pastisser, i... però, hosti, quan he anat sempre a casa de la Joana, que són quatre germans, i amb els nebots i així, hòstia, quan hi ha una celebració, aquell ambientàs, no? M'encanta. I pensava, jo vull en aquest ambientàs a casa meva, i... m'ha arribat a 3. Home, 4 ja no.
Amb 3 hi ha ambient.
Amb 3 hi ha ambient, sí.
I tu no vas anar per pastisser, per això?
No, jo no vaig anar per pastisser perquè... mira, el meu pare, que és de Camprodon, el meu pare, un dels seus oficis era pastisser. Perquè el meu pare, a més, també feia de barber, treballava a Can Birba, a les Galetes Birba, i durant la setmana feia tots aquests oficis. Treballava a les Galetes, feia de barber a les tardes, i els caps de setmana feia de pastisser. I després va venir a Barcelona a fer de pastisser i va conèixer la meva mare, que va muntar una escola molt xula aquí a Barcelona, a la part alta del barri de Gràcia, una escola que es deia Heidi, que es deia així perquè va agafar una acadèmia, no tenia diners ni per canviar el nom de l'acadèmia, i és una escola que ara és una escola pública que es diu Turó del Cargol. Bé, per què explico això? Perquè el meu pare també feia de cuiner de l'escola. I un pare de l'escola li va oferir d'anar a treballar amb ell i va muntar una empresa de circuits impresos. I aquesta empresa es va traslladar a Sant Esteve de Palautordera, que vam anar a viure quan jo era molt petit, i el meu germà també. I el meu pare, per això, va deixar la feina de pastisseria i va muntar un obrador a casa, al graig de casa hi ha encara un obrador, o sigui, un marbre i un forn que encara funciona, que té 40 anys. I el meu pare treballava a la fàbrica, però a les tardes i als caps de setmana remenava allà. I jo sempre volia remenar. I el meu pare no em deixava fer allò que havien fet sempre que els havien fet sempre amb ells, no? Quan començaven, que era rascar llaunes, neteja, eina feta servir, eina neta, etcètera, etcètera. I jo em vaig cansar i vaig dir, bueno, escolta'm, jo vull remenar i em vull embrutar les mans. I el meu germà va tenir més paciència i li interessava més, i després va estudiar per fer de pastisser, i ara ell té una pastisseria.
I vas de donar un cop de mà quan estan apurats o no?
Jo vaig a donar un cop de mà a les mones, bàsicament la diada de mones. Abans també hi havia anat als tortells de Reis, però els tortells de Reis, quan tens fills, és un mal dia, i llavors el meu germà ja em va permetre no anar-hi. Però sí, em diuen l'ajudant tonto, que fa molta gràcia i ho trobo molt divertit.
T'agrada moltíssim el futbol, perquè t'he sentit moltes vegades parlant de futbol, però a casa teva el que es mama és l'handbol, no?
A casa es mama l'handbol perquè els fills juguen tots tres handbol, perquè som de Sant Esteve de Palautordera i allà l'esport és l'handbol, no? Però jo havia jugat a futbol tota la vida, el meu pare també havia jugat a futbol, i quan jo era petit l'handbol a Sant Esteve tenia molta força, però només hi havia el juvenil i el primer equip, i ara hi ha 17 equips de base, perquè ens entenguem. No, el poble ha crescut, els pobles a 50 quilòmetres de Barcelona, un entorn fantàstic, i per tant ha crescut molt de població, i ara hi ha 17, diria que hi ha 17 equips de base, no? I els meus fills ja han jugat, i he disfrutat molt amb l'handbol, moltíssim, 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 molt, molt.
Com és l'ambient entre els pares que acompanyen? Clar, ara ja són grans, i potser... Però és diferent del futbol, per exemple? D'aquest comportament dels pares, que a vegades es fiquen amb l'àrbitre, es fiquen amb...
Hi ha de tot.
Perquè ho deu saber, tots aquests anys ho deu haver viscut molt a prop.
Sí, hi ha de tot. El que passa que els clubs, ara hi ha una cosa, i a més amb el que he viscut a l'handbol, tant a Sant Esteve com a Granollers, on han jugat dues de les meves filles, una juga també ara a Granollers, sempre hi ha hagut aquesta educació dels pares de dir, sobretot, bon comportament a la graderia. Si no hi ha un bon comportament, això pot tenir conseqüències fins i tot amb el jugador, amb el fill, amb la filla. I això ja fa anys que s'ha anat treballant molt en aquest aspecte, i el bon comportament dels pares a les graderies. Hi ha de tot, com a tot arreu, i et trobes pares de tot tipus, i jo sóc dels que crido, però sóc dels que crido només per animar, mai un insult, però tampoc et surt, no em surt.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Eloi Vila, el coneixeu bé per la veu i per la cara, passen 4 minuts de 3 quarts d'11 del migdia, parlaves de la teva mare, posem aquesta melodia. Aquest Requiem, parlaves de la teva mare, que era mestra, i crec que fa poc que la vas perdre.
Sí, la mare es va morir fa 3 anys, sí, el mes de gener de fa 3 anys. La mare La mare era una persona excepcional, mestra. Ella, de fet, marxa de Sant Sadurní d'Anoia per la voluntat de complir el seu somni, que és ser mestra, i ve a Barcelona. Estudia i obre amb quatre peles una escola. Una escola en un moment, l'any 64, en què ensenyen en català quan està absolutament prohibit, quan té la complicitat dels pares i les mares que porten els seus fills en aquesta escola. És una escola que desobeeix, no?, en aquell moment. Era també un punt de reunió, d'intensitat política. I la mare... L'any ens n'anem cap al Montseny, continua treballant de mestre allà, i la mare agafa una malaltia al fetge i li han de fer un trasplantament. I la mare li fan un trasplantament l'any 92, i viu 26 anys amb una qualitat de vida sensacional fins que el fetge es comença a degradar i en poc temps fa una baixada molt forta i s'acaba morint una mica inesperadament, perquè no hi comptava en aquell moment, no?, que fes aquella degradació al fetge, i sí, es mor la mare, i precisament en un moment, el 3 de gener, que les nenes estan jugant un campionat d'Espanya amb la selecció catalana a Valladolid, no hi són, jo hi havia d'anar, em quedo... O sigui, és tota una moguda. Però sí, ha estat complicat, ha estat un temps complicat. Emocionalment, ha tingut una remoguda, perquè la mare tenia molta força. Una dona fantàstica.
I aquest requiem, què t'aboca a tu?
Bé, a la mare, perquè a la mare li agrada molt la música, i de fet ens va impulsar tant a mi i al meu germà que estudiéssim música, que féssim solfeig i piano, que em vaig fer, i el quart de piano ja el vaig deixar perquè m'implicava moltes hores, però a casa posava música sempre, sempre, sempre. Ella cantava amb una coral, i a casa els matins, el cap de setmana, era posar música alta, música clàssica normalment, i el requiem de Mozart era un dels que sonava més, i aquest moment en lacrimosa és espectacular.
La vas tenir tu mai com a mestra, com a professora?
Sí, la vaig tenir un any, no m'agradava gaire.
És que és una situació molt estranya, això passa a vegades, en famílies.
Sí, a més m'enduia algunes bronques, perquè jo era molt futbolero, sempre anava amb la pilota sota el braç. La meva mare sempre deia una cosa: hòstia, de bon sortir fills no futboleros, no? I li va sortir.
Vaja.
I jo em passava tot el dia amb la pilota fotent tocs a qualsevol paret que trobava. I a l'escola ens prohibien a vegades jugar a futbol, i jo d'amagat doncs treia la pilota i m'emportava algunes bronques, sí.
Escolta'm, tu ets autònom, sí. Has fet tots els papers de l'AUCA, ara ho comentàvem. Aquesta inestabilitat... És un avantatge en el teu cas o és una angoixa? Ho dic per la feina, perquè, per exemple, ara... és a dir, tothom ha aplaudit el Quanta Guerra perquè era un programa fantàstic, no? Però, clar, hi ha una feina al darrere que no em pots fer... No és com el cotxe, que és una entrevista i depèn d'una entrevista que hi ha. És a dir, per poder tenir més Quanta Guerra han de passar uns mesos perquè hi ha una feina de documentació brutal.
Sí.
Aleshores, clar, tota aquesta inestabilitat, no sé com la gestiones.
Amb els anys. Jo he sigut autònom des del dia que vaig decidir deixar el diari i anar-me'n a Televisió Espanyola a fer aquesta aventura televisiva fa molts anys, i vaig començar a ser autònom. Ara és veritat que tinc un contracte per fer el cotxe a la tele, i per tant tinc dos règims: la part contractual per fer el cotxe, que és un contracte per obra mentre es fa aquest producte, però a l'altra banda faig moltes col·laboracions i moltes coses com a autònom. La incertesa aquesta és una angoixa brutal durant molt temps, que amb els anys t'hi acabes acostumant, acabes gestionant i acabes veient, de dir, oh, si no ens surt això, ens sortirà allò. Vas movent sempre molts productes, diguéssim, perquè no et quedis fotut. És veritat que aquesta angoixa es gestiona amb els anys, i també és veritat que hi ha una cosa molt bona, que és que et manté viu. O sigui, tu has d'estar sempre permanentment pensant, ara estem fent això, és collonut, vale, després què farem, no? I per tant estimula la creativitat i estimula aquest hàbit de parir coses, de parir, d'escoltar, d'hòstia, si fem això, d'agrupar-te amb gent diferent, que és molt interessant treballar amb una gent un temps, treballar amb una altra gent un altre temps... I això t'esperona, a mi em fa sentir viu. A vegades, laboralment, alguna vegada he pensat, hòstia, he fet 50 anys, per tant me'n quedarien 15 per la jubilació, però quan em veixo al cap penso, però si sí, falta una eternitat, no? Aquí estarem picant pedra fins que faci falta.
Al Quanta Guerra hi ha una demanda de que en volem més.
Sí, això ens fa molt feliços. Ens fa molt feliços perquè l'en volem més, suposo que vol dir que volem saber més també tots plegats del que vam viure fa tants anys, no? D'allò que vam viure i que es va convertir en una mena de trauma col·lectiu. Això generalitzo, sí que hi ha gent que va explicar molt el que va viure la guerra, però molta gent va callar, majoritàriament va callar, i aquest silenci latent, no?, que ha quedat a les nostres històries, a cada una de les nostres històries, algunes més dramàtiques, d'altres menys, doncs demanar més Quanta Guerra suposo que vol dir, intueixo, i veig que vol dir, hòstia, nosaltres volem furgar més en el nostre passat per acabar amb, aquest, amb aquesta mena de trauma. I, de fet, la reacció de la gent que m'he trobat, que em trobo, no és, hòstia, molt xulo aquell programa, sinó, quan em trobo la gent bé i em diu, escolta, el meu avi, sé que el meu avi va anar, no sabries pas com podríem saber. I això és molt gratificant, és inassumible. És inassumible, però és molt gratificant, perquè vol dir que el programa, que a través de la televisió hem impactat, diguéssim, el cor, l'ànima de la gent.
Això vol dir que en veurem més?
En veurem més, sí, el que no puc dir-te quan. En veurem més perquè ens han dit que en farem més. Quan es va acabar el rodatge i l'edició del Quanta Guerra, abans d'estrenar, l'equip es va dispersar, majoritàriament ara és a la Marató, i quan acabi la Marató ens hi tornarem a posar a un procés que és d'una incertesa.
Clar, clar.
És d'una incertesa.
Bueno, perquè comences una cosa que no saps si...
Clar, és que has de tenir primer la complicitat d'una persona que vulgui que s'expliqui la història del seu avi o àvia. Sí, sí. Després que aquesta història hi hagi elements que no són coneguts, que no sabem, i que, per tant, la recerca ens porti a fer un viatge nou de coneixement. I després construir un guió i després trobar l'agenda amb la gent que és coneguda per poder marxar 3 o 4 dies
gravar, sí.
A rodar.
Sí.
O sigui, tot això fa que tu no puguis dir, hosti, quan estarà a punt? Però ens hi posarem i fotrem la banya i amb totes les ganes del món per estrenar més Quanta Guerra.
Eloi Vila, moltes ganes de compartir més històries amb tu, i la primera serà la de la Marató,
sí.
Que segur que compartirem,
sí,
sí. Estones de ràdio i de tele.
Dies, eh?
Sí, sí,
mica,
nosaltres
dies.
Ja ho tenim. Vull dir que aquesta setmana comencem a preparar coses, també.
Que, escolta'm, tu engegues de bon matí,
sí.
Nosaltres, jo i el Quim, serem a la tarda a plató, després a la nit tots, t'espero la nit que vinguis.
Convida'm a la nit,
si
que
aguantes,
vindré.
Si aguantes,
sí,
perquè quantes
sí,
hores portaràs, ja?
És igual, aquell dia val. Vull dir que sí, sí, val la pena. Escolta, Eloi, moltes gràcies, m'agrada molt xerrar amb tu. Una abraçada. Tres minuts per arribar a les 11. Ens actualitzem amb les notícies del Joan Bota després de la publicitat i tornem amb el comunista. Avui fent de comunista, Jèssica Albiach, la líder dels comuns al Parlament. Fins ara. May I please come
in, dear. El suplement, amb Roger Escapa.